Benvinguts un altre dissabte al Club dels Incrèduls de Catalunya Ràdio. Avui per parlar d'un tema més aviat complex, de fluxos humans i fluxos naturals. Mecànica, termodinàmica, simulacions per computador, xarxes neurals, últimes novetats en aquestes qüestions. Tenim de convidats el David Jou, que és catedràtic de termodinàmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, escriptor, poeta, sitgetà, conegudíssim. Reuneix les dues condicions, de científic de primeríssim nivell i de poeta de primeríssim nivell. Bona tarda.
Bona tarda.
El Josep Maria Sopena, que és professor de psicologia de la Universitat de Barcelona. Ell és especialista en xarxes neurals intel·ligents, en neurociència cognitiva, en algunes de les aplicacions de neurociència cognitiva. Bona tarda també, Josep Maria. I finalment Walter Meyerstein, que és enginyer, filòsof, escriptor, és un xilè que tenim la sort de tenir instal·lat des de fa temps a Barcelona i ens ajudarà probablement a precisar conceptes, que és el que li agrada més. Doncs bé, d'aquí un moment hi som. Molt bé, és probable que en aquestes hores, com cada dissabte i malauradament molts dies de la setmana i al llarg de l'any, la gent estigui, o almenys alguns dels que ens escolten, estiguin atrapats en una carretera o en una autopista. I quan ens passa aquesta cosa, de vegades ens fem la pregunta de per què ens posem en marxa i per què ens aturem. I es munten unes ones peculiars que la gent fins i tot ha batejat. En diuen els acordions de les autopistes o els acordions dels embussos. Fa la sensació de que quan estem dins dels cotxes som com una mena de corpúscul situats en tuberies, en vies, que estan sotmesos a lleis que els físics han estudiat des de fa temps i que es pot parlar d'enginyeria de fluxos, encara que els humans amb el seu magí i els seus esperits estiguin col·locats allí dins. És així, doctor Jou?
És així. Per exemple, en 1955, Sir James Lighthill, que va és el qui va ocupar la càtedra lucasiana de Cambridge, que actualment ocupa Stephen Hawking, que també havia ocupat Dirac i havia ocupat Newton, va escriure un article que va obrir tot un camí a la hidrodinàmica de fluxos de circulació i va fer una analogia entre problemes d'hidrodinàmica de partícules i problemes d'hidrodinàmica de fluxos. Posteriorment, altra gent com Prigogine han utilitzat, el 1960 van publicar també un llibre sobre les aplicacions de la teoria cinètica dels gasos a la comprensió dels fluxos de cotxes. Per tant, s'hi han fet treballs, si s'han fet analogies, i aquestes analogies, una de les conseqüències que porten és l'existència de transicions de fase. Per exemple, quan estem buidant una ampolla o una garrafa, si la buidem lentament, amb una inclinació petita, el flux és un flux continu, va sortint de manera suau, i en canvi, si l'inclinem massa, va sortint ja no de manera contínua, sinó amb unes intermitències. I una cosa semblant és el que passa en les autopistes.
És curiós que de vegades passa quan no hi ha aturada total, sinó simplement una disminució de velocitat. Jo recordo fa pocs mesos un embús monumental a tota la xarxa metropolitana de Barcelona, en la qual jo m'hi vaig trobar, que era produït perquè un camió havia caigut per un terraplè en una de les voreres de la B30. I l'únic que hi havia era una disminució de la gent per badar, això tan típic dels humans, no?, que són tan badocs. Doncs el col·lapse, perquè era un divendres a última hora dels primers de caloreta, va ser monumental, per una simple disminució per mirar una estoneta. Però el doctor Meyerstein vull li dir alguna cosa.
No, és que el problema de l'autopista és que els elements que fluyen per l'autopista, o sigui, els cotxes, no són compressibles, salvo en un xoc ja frontal. I, per lo tanto, no tienen la reacción que puede tener un líquido. Por otra parte, las paredes de la autopista no toman presión, como en el caso de un tubo. Si tú, o en el caso que señala David, si tú aceleras el flujo por un tubo, es que le tienes que dar más presión. La autopista no puede dar presión. De modo que es un flujo muy particular, por un conducto que no tiene presión y por elementos no compresibles. Y por lo tanto, lo único que parece que se aplica, aunque nadie que yo sepa, no sé, David, ha tenido aún una fórmula decente, son transiciones de fase, no sé si es primero o segundo orden, y que hacen esto que dices tú, que cualquier minúsculo detalle hace que el flujo, que es continuo, de repente se detiene. Y puede ser una perturbación mínima.
És curiós perquè quan ens passa això, els llecs, comencem a elaborar hipòtesis absolutament inversemblants i absurdes sobre el que està succeint, perquè pot passar, perquè n'hi ha alguns que fan determinades conductes i tal. Quan, agafat el fenomen en global, l'analogia és, diríem, senzilla, tot i que el fenomen és complex, però l'analogia és senzilla amb fenòmens com aquests, de transició de fase en un líquid.
No és un líquid, és incompressible, no tiene paredes, no és un líquid, és altra cosa.
Per exemple, aquest estiu hi ha organitzat un congrés als Estats Units sobre la física del tràfic d'automobilístic i la física de fluids de granulars, que és un tipus d'hidrodinàmica completament diferent de la hidrodinàmica de l'aigua, de la hidrodinàmica del gas. És una hidrodinàmica més aviat semblant a la de la sorra o la dels grans d'arròs, que és un tema en el qual actualment també s'està treballant molt.
L'error és el nombre. Hidro, hauria que sacar-le, no?
Probablement.
Granulodinàmica, no?
Granulodinàmica s'anomenarà, probablement.
Objeto dinàmica.
I llavors també es veu que en les avalanxes sobre una muntanya de sorra, un cop s'arriba a un angle crític, aquesta avalanxa tampoc no és un flux continu, sinó que si l'angle és petit, el flux pot ser continu, però si l'angle sobrepassa un cert angle crític, és un flux intermitent, també un flux. Per tant, aquesta analogia que abans hi posat i que també es presenta en alguns casos, com el de la garrafa que hi he esmentat, que es va buidant d'una manera intermitent, també es presenta en aquesta granulodinàmica. De manera que encara que, com ha dit en Walter, hi hagi algunes diferències notables entre la hidrodinàmica de fluids habitual i la conducció, hi ha alguns fenòmens que potser no són tan dependents del fet que tinguem una grànula dinàmica o una hidrodinàmica poc freqüent de grans de sorra o d'arròs o una hidrodinàmica de partícules microscòpiques. Hi ha algunes coses que són comunes, aquests dos tipus de fluxos, i que també es trobem en els fluxos de tràfic.
Però en l'exemple tan citado i famoso de la muntanya d'arena, lo que parece que determina el flujo o no flujo es una pequeña adherencia entre los granos, que se enganchan por cosas orgánicas que tiene el grano de todas maneras, o si está muy seco, o si hay una cierta humedad. En cambio, en general, los coches en la carretera no se enganchan. Són totalment independents els uns dels altres.
No, independents no, perquè procuren no xocar l'un amb l'altre. Llavors hi ha una interacció que no és física. No són independents perquè hi ha la intenció del
conductor.
És a dir, la intenció del conductor, que intenta d'una banda acostar-se el més possible al cotxe d'abans, però al mateix temps no xocar-hi, es pot simular com si hi hagués un potencial intermolecular d'interacció, que de fet no hi és, però que determina també unes distàncies i unes acceleracions relatives d'un cotxe amb l'altre, que es poden simular amb alguns potencials que no són completament dispars els que hi ha entre molècules.
En fet, que a hores d'ara ja hem demostrat que aquest pot ser un objecte de lo més legítim d'estudi científic.
Ho és, actualment ho és. És un dels objectes sobre els quals s'estan publicant articles, bastants articles, a les revistes de física estadística, i imagino que les revistes d'enginyeria, les de física estadística...
El fin de semana que terminó ayer, hubieron 27 muertos y 22 heridos graves en carretera. De modo que me parece bastante razonable estudiar estos fenómenos.
Bueno, pero eso era la semana pasada, ¿no? Doctor Sopena, les simulacions per computer, perquè pel que deia en Walter Meyerstein, en definitiva, el que es té són models d'aproximació, perquè els cotxes no són grànuls i no tenen les propietats dels grànuls, i a més hi van a dins determinats individus que, diríem, engeguen conductes especials respecte als grànuls, no? Les simulacions per computer hi ajuden a això?
Home, jo en aquest camp no sóc gaire expert, vosaltres podeu... Jo crec que si hi ha models matemàtics que modelitzin adequadament el fenomen, és modelitzable, bueno, és simulable per ordinador, eh? Això, però no conec treballs d'aquest tipus. Jo el que us volia preguntar és d'aquests estudis s'han començat a treure conclusions, ja? Hi ha algun...
Sí, 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 sí.
Com a quasi.
Per exemple, vaja, conclusió respecte de quin seria el període òptim d'obertura de semàfors, per exemple,
clar,
o quin seria el nombre òptim de
sortides
de
que cal usar,
sortides, quina seria la distància òptima entre sortides, si hi ha algunes
com s'ha de fer la senyalització en determinades també circumstàncies, aquesta senyalització transitòria, no? que s'ha incorporat i que, sí, i que ajuda tant, sí, naturalment.
En Argentina, hace muchos años, había unos letreros en las carreteras que decía: la policía federal recomienda no chocar de frente. Quizás esta sea la conclusió.
Qualsevol altra topada, per tant, no passava absolutament res. Però aviam. És cert, jo és que aquest assumpte m'apassiona especialment, perquè el trobo, a part d'importantíssim per la nostra vida quotidiana, que en bona part succeeix dintre dels cotxes i d'altres mitjans de transport, però perquè tens ocasió cada dia de rumiar sobre aquestes qüestions. Mm-hmm. És cert que els semàfors regulen millor la circulació que els guàrdies urbanos? Jo no estic convençut, però els hi pregunto a vostès.
Com a mínim no es posen nerviosos.
Los semáforos.
Exacto. No, y pero no tienen, es el primer efecto de estabilidad.
Y no tienen un problema de querer mostrar yo soy urbano y ahora os detengo a todos.
També pot ser una altra.
Ja no, però jo ho deia per una cosa molt més senzilla, i és que no són és que els semàfors no són arbitraris.
Exacte.
És a dir, assenyalen amb uns terminis preestablerts quan toca cada fase, en tres estímuls simbòlics, verd, groc, sí, vermell. Sí. I, en canvi, els guàrdies, fora de situacions excepcionals, i al meu favor hi ha que han pràcticament desaparegut. I abans hi eren a cada cantonada,
quan
no hi havia la tecnologia.
Sí, no...
Però a banda de la baratura, a banda de raons econòmiques, esteu amb mi o no esteu amb mi? És a dir, aquests estudis segur que ho han posat en fórmules i models de si l'estabilitat, la fluïdesa, la continuïtat, doncs està millor regulada per un sistema absolutament arbitrari que tracta a tothom tot igual que un que en funció de la calor que té, de l'empipat que està, de la son, del mal de panxa, de la gana, doncs pot començar a canviar patrons de comportament. Això és el que jo estic dient,
Potser...
No, jo no torno a dir que no soc esperant el tema, però en principi hi hauria un procés d'optimització, no? Un semàfor segueix una pauta fixa de temps de vermell, temps de verd, però en certs moments hi ha un factor d'optimització, com que la cua que està esperant... o sigui, que no hi ha ningú, hi ha un semàfor verd i no hi ha ningú passant, per exemple.
Però esto también se regula con ordenadores,
sí,
que toman cámaras,
que toman datos. Serien semàforos intel·ligents. No?
Aquest és on volíem anar a parar, Els sistemes semàfòrics intel·ligents ajudats per computer. Aquest sí que és el seu tema, I les xarxes neurals aplicades aquí.
Sí.
Bueno, jo, fins i tot, trobo que les rotondes regulen millor que els semàfors.
Sin duda.
Son
más civilizados. Porque parten de la base de que el conductor respeta el ceda al paso. Pero si todos respetan el ceda al paso, el flujo es más rápido por una rotonda que por un semáforo. Y es aún más rápido en el sistema americano, que no hay rotonda, en que llegan las cuatro accesos al cruce, cada uno con un letrero pare. Todos tienen pares. Entonces, tú llegas y pasas por orden de peluquería. El primero pasa primero y los demás respetan. Y esto es lo más rápido que puedes pasar por un cruce.
Esteu amb mi, per tant, que les rotondes suposen, Perquè a banda de parlar, diríem, del civisme, perquè jo trobo que és... em fa la sensació, de que és secundari, és a dir, que és un guany marginal.